Aixeca't. Ràdio Capital. Són les 8.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia amb ambient de tardor, alguns ruixats al matí, vent de tramuntana i descens de la temperatura per començar la setmana.
Bon dia, què tal? Com esteu? Primera setmana d'octubre, comença a refrescar i jo estic molt contenta perquè això vol dir que, almenys per mi, em vindrà més de gust mirar sèries. Les sèries són vides paral·leles que passen al costat de la nostra, ens emocionen, ens intriguen, ens posen tristos a vegades, les vivim pràcticament com si fossin nostres. El millor de les sèries és que, quan a vegades ens donen inputs, ens posen a les nostres vides coses, idees, personalitats, que si no fos per les sèries potser no tindríem. Abans que ens posem amb les notícies, us en vull recomanar una per si la voleu incorporar als vostres dies. Es tracta de Sex Education, una sèrie que ja fa uns quants anys que dura i que a mi no em deixa de sorprendre en positiu. Segurament és l'input que necessiten molts adolescents que estan en ple descobriment de la seva sexualitat i que potser a l'escola no en parlen amb la profunditat que tocaria o a casa fa massa vergonya. Sense embuts i amb molta gràcia, molta honestedat, sensibilitat, respecte i igualtat, Sex Education és una sèrie que no és només per adolescents. Tothom es pot sentir identificat amb algun personatge perquè és un tema que, més o menys present, amb més o menys autodescobriment, sempre estarà a les nostres vides. I és imprescindible transmetre'l amb la sensibilitat que es mereix perquè la vida real, a la societat, l'entengui com amb la diversitat, amb el plaer, però sobretot amb el respecte, consentiment i voluntat de l'altre que es mereix sempre. Mentre hi ha meravelles com Sex Education, hi ha violacions cada dia. Però sèries com aquestes potser ajuden a poc a canviar a concepcions per començar un nou capítol. Comencem el supermatí a Met Ràdio Capital amb connexió Extra FM a Costa Brava. Bon dia. Comencem saludant a tota la redacció de Ràdio Capital. Bon dia, Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Bon dia, Sergi Villena.
Hola, Eugènia, bon dia.
Roger Rams, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Maria Alzina.
Bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb els titulars. La primera edició limitada de tasses de la marca ceràmica de la Bisbal triomfa al municipi, Anna.
Des de principis d'estiu, en algunes botigues de ceràmica de la Bisbal d'Empordà s'hi poden trobar les 7 tasses exclusives que formen la primera col·lecció de productes de la marca ceràmica de la Bisbal. Més de 3 mesos després del seu llançament, tot i que la campanya encara no ha acabat, ja se'n pot fer balanç. Està sent un èxit entre els bisbalencs i bisbalenques.
Encasten un cotxe al Mediamarket de Platja d'Aro de matinada per robar.
Els fets van passar el divendres passat a la matinada i els lladres van aconseguir entrar a robar i es van endur aparells electrònics. Els assaltants, que van abandonar el vehicle encastat allà, van fugir. A hores d'ara s'està investigant el cas.
I bones notícies, l'Oncotrail recapta més de 340.000 euros que es destinaran a la lluita contra el càncer.
És la 8a edició de la cursa i va tenir lloc aquest dissabte sortint des de Palafrugell. Sumant la recaptació d'enguany a les altres 7 edicions, l'Oncotrail ja ha superat el 1,5 milió d'euros recaptats.
I seguim amb l'Anna perquè arrenquen les jornades gastronòmiques de la Poma a Torroella i l'Estartit.
Tots els menús o carta de suggerències elaborats pels restauradors tenen la Poma com a protagonista, sigui com entrant, acompanyament, plat principal o postres. Els restaurants que hi participen enguany són el Picasso, l'Alba, el Nereida, el Club Nàutic l'Estartit, la Palmera i el Medes 2.
I es produeix un incendi a la capella de la Llotja de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols. Sergi Villena.
Un incendi va cremar a la Llotja de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols aquest dissabte passat al migdia, tal com informava el Diari de Girona. Sembla que el motiu de l'incendi va ser el fet que s'haurien deixat espelmes enceses per venerar la Verge del Carme.
El Barcelona exposa els seus dibuixos i litografies al castell de Benidorms de Castell d'Aro.
L'exposició va ser inaugurada dissabte passat, dia 2, i romandrà oberta al públic fins al 21 de novembre de 2021. La conformen 63 dibuixos i litografies que l'artista ha titulat Obres sobre paper.
Molt bé, Calonge presenta 4 projectes als fons europeus per un valor de 23 milions d'euros. Roger Rams.
Els projectes són el nou centre d'interpretació del vi i seu de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni, la Fundació Gamón Medina i les reordenacions de l'Avinguda Catalunya i de la Plaça Catalunya.
I Sos Costa Brava constata el dalt de la construcció en el litoral gironí. Maria Alzina.
Sos Costa Brava constata el fort impacte paisatgístic que té la construcció al litoral gironí. Diversos membres de l'entitat han fet un recorregut de 8 hores pel mar per comprovar alguns dels punts documentats on s'estan aixecant o s'aixecaran edificacions.
Palamós ha acollit el 18è Rally Costa Brava històric durant aquest cap de setmana. Paula Brines.
Els vehicles clàssics entre cotxes i motos han participat enguany en un dels ral·lis de regularitat més prestigiosos d'Europa. Aquesta edició s'ha celebrat del 30 de setembre al 3 d'octubre de 2021.
La temporada de les activitats nàutiques a Torroella de Montgrí i l'Estartit millora respecte al 2020. Paula.
L'estació nàutica de l'Estartit fa un balanç de la segona temporada turística marcada per les restriccions i les mesures de la Covid-19. Els visitants han optat per tota mena d'esports nàutics, especialment pel caiac, les excursions marítimes o el lloguer d'embarcacions.
Avui tenim moltes notícies. Seguim. El Partit Popular de Girona s'ha quedat sense junta local a Santa Cristina d'Aro. Paula.
Els 5 membres del PP discrepen del pacte que el regidor popular de Calonge, Albert Tomàs, va fer amb els partits independentistes per treure l'alcaldia Esquerra Avancem. Els 5 han decidit no seguir endavant amb la Junta perquè consideren vergonyós i denigrant l'actitud del partit a Girona i a Catalunya per permetre el pacte desobeint una política de partit com la de no pactar amb els independentistes. Els 5 membres del PP a Santa Cristina d'Aro deixen clar, però, que no tenen cap problema amb la direcció del partit a nivell estatal. De fet, han enviat la seva decisió a través d'una carta que han enviat a Madrid per fer saber alhora el seu malestar. Tot plegat es va precipitar arran de l'aparició del regidor popular Albert Tomàs a l'acte que el president dels populars, Alejandro Fernández, va fer a Girona aquesta setmana. El qui havia de ser president de la Junta Local de Santa Cristina d'Aro, Antonio Sánchez, es va queixar i va abandonar l'acte en senyal de protesta.
Moltes gràcies, Paula. I la Fúmiga actuarà als concerts de la Festa Major de Palafrugell, que es van suspendre pel Covid.
Palafrugell reprograma pel cap de setmana del 9, 10 i 11 d'octubre els concerts que s'havien de fer durant la Festa Major de juliol, però que es van suspendre per culpa de la cinquena onada de la pandèmia de la Covid-19.
Tenim molts temes avui al Supermatí, però abans és l'hora de conèixer la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia, cal sortir de casa amb paraigües avui?
Doncs sí, si més no, durant les primeres hores del matí, que és quan encara hi ha risc de pluja, farem bé de portar paraigües. Amb el pas de les hores, el front es va allunyant i al final del dia s'obriran més clarianes. El vent de tramuntana també bufarà aquest matí, amb cops que poden superar els 50 km per hora i que provocarà també alteració marítima, amb maregassa i onades de més de 2 metres i mig. Sens dubte, però, el protagonista d'aquest inici de setmana serà el descens de la temperatura, sobretot pel que fa als valors mínims que es situaran entre els 11 graus a l'interior del Baix Empordà i els 14 graus a la costa. Avui amb una màxima que quedarà acotada entre els 20 i 23 graus i un ambient, ara sí, de tardor. Demà al matí amb més sol i cel variable la resta de jornada, amb alguns intervals de núvols més abundants cap al final del dia i entre la nit de dimarts i primeres hores de dimecres al matí encara es pot repetir algun petit ruixat.
I el comentari d'avui el fa en Xavier Ferrer.
El salari mínim de l'Estat és de 965 euros al mes amb 14 pagues. Pel que fa a la Unió Europea, vagi per endavant que hi ha 5 estats membres que no tenen determinat el salari mínim I respecte als altres, va des de Luxemburg, que el té de 2.202 euros al mes, fins a Bulgària, amb 332 euros al mes. Dades que demostren la important diferència entre els estats membres, que vol dir també que les diferències econòmiques són molt grans en el si de la UE i, per extensió, també és molt gran la desigualtat. Hi ha propostes des de Catalunya d'adequar el salari mínim a cada zona, aduint que el cost de la vida i el salari són diferents depenent de la zona on es viu. De moment, això és un projecte. Es va calcular el salari mínim que hauria de tenir Catalunya i es va situar sobre 1.240 euros al mes. I també convindria calcular-ho per les contrades gironines i empordaneses. I tot això per què serveix? Doncs per situar el salari per sota del qual no haurien de cobrar els treballadors que no estan subjectes a convenis sectorials. I com es calcula el salari mínim? Doncs tenint en compte l'índex de preu al consum, salari mig i d'altres variables econòmiques fins a aconseguir un acord entre el govern, sindicats i patronal. I què hi diu a tot això la Unió Europea? Doncs ha definit el que es coneix com a pilar social europeu, en el que hi marca les passes a seguir i els objectius a aconseguir per anar convergint a una societat més justa, solidària i equitativa. La Unió Europea emplaça els estats membres a gestionar les seves relacions laborals en el marc de les propostes d'aquest pilar social europeu. S'hauria d'avançar cap a una gestió integral d'àmbit comunitari que englobés tota la realitat laboral de la Unió Europea i, per tant, determinar un salari mínim relacionat amb la realitat de cada zona, però amb el mateix criteri de càlcul per tota la Unió Europea.
Ara arriba un dels moments més preferits meus del Supermatí, que és la cançó del dia. Aquest cap de setmana, el número 30, ha aparegut en alguns edificis d'arreu del món, com Dubai o Irlanda, i alguns seguidors d'Adele han especulat que podria ser l'anunci de l'esperat nou disc de la britànica. Avui, a la cançó del dia, Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. See you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me
27è Festival de Jazz Costa Brava. Del 6 al 12 d'octubre, més d'una desena de propostes arriben a Palafrugell. Ho fan noms com els de Locomotora Negra, Roberto Fonseca o Monique Macon. Reserva de localitats i venda d'entrades al web palafrugellcultura.cat, a la taquilla del Teatre Municipal i al telèfon 972 61 11 72. 27è Festival de Jazz, Costa Brava.
El cafè, la rentadora, bon capítol més de Netflix. Si treballes a casa pel teu compte, segur que això et sona. Augmenta la teva productivitat i separa la feina de la teva vida personal amb Flox Coworking de Palafrugell. A Flox Coworking tindràs un espai de treball propi amb totes les comoditats. Connexió a fibra de 600 megas, climatització, servei de neteja, alarma i videovigilància. I dues sales privades per a reunions. Tot per només 155 euros al mes. Vine a provar-ho gratis una setmana amb Ràdio Capital. Flox Coworking, el que carrer de l'Estrella 6 de Palafrugell. Més info a fluxcoworking.com.
A Ràdio Capital volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Queden 2 minuts per les 8 i 20 del matí. Seguim al Supermatí de Ràdio Capital. La primera edició limitada de tasses de la marca de ceràmica de la Bisbal triomfa al municipi. Més de 3 mesos després del seu llançament, tot i que la campanya encara no ha acabat, ja se'n pot fer balanç, oi, Anna?
Doncs sí, i és que la campanya està sent un èxit realment. Des de principis d'estiu, en algunes botigues de ceràmica de la Bisbal s'hi poden trobar les 7 tasses exclusives que formen aquesta primera col·lecció de productes de la marca ceràmica de la Bisbal. Es tracta d'un projecte impulsat per l'Ajuntament i els productors i comerciants adherits a la marca, que pretén potenciar i donar a conèixer els valors de la ceràmica de la Bisbal. Hi han participat 7 productors de la marca que han elaborat un model de tassa exclusiu amb el seu estil propi. Per altra banda, s'han venut en 7 botigues diferents. Una d'elles és Roldoà Ceràmica, una de les botigues on ja s'han esgotat les existències.
En el meu cas, sí, la nostra botiga ja els he venudes totes i ja fa bastant. Sí, la gent estava molt interessada i molt bé.
La tècnica de turisme, comerç i artesania de l'Ajuntament, Anna Sàbat, ha gestionat la campanya i explica que efectivament ha triomfat i que queden poques tasses per vendre a les botigues. A més, Sàbat valora molt positivament el fet que s'hagin venut els 7 tipus de tasses, ja que assegura que això demostra que hi ha un públic divers al municipi.
Les tasses han sortit superbé, estem supercontents. Ho ha patat bastant i en queden poquetes ja per vendre. I també t'empoder a nivell de marca, no? Dius, ostres, pues, fem alguna cosa de la ceràmica a la Bisbal, que de la primera a l'última són superdiferents les tasses, perquè són exclusives de cada artesà hi ha posat el seu estil propi, i han sortit, és a dir, totes. Per tant, tenim un públic bastant divers i això és molt maco de veure.
La tècnica de l'Ajuntament ha explicat que la campanya és important per donar a conèixer la identitat de la marca.
Exacte, una identitat que a la vegada conforma una part important de la identitat de la Bisbal com a ciutat, que és capital de la ceràmica. És per això que Sàbat agraït la feina i implicació dels artistes i de les botigues.
Els artesans també un deu tots, les botigues igual, vull dir, tothom s'ha implicat, perquè pensa que són coses que al final ho fan units tots per la marca. I, vull dir, que ho han fet tots amb la intenció aquesta de creure, no?, en un producte, en una edició limitada i en alguna cosa que prestigia, no?, la Bisbal com a capital de la ceràmica, al final.
Davant de l'èxit de la primera edició, Anna Sàbat està convençuda que se seguiran fent més col·leccions cada any, tot i que encara no saben amb quin tipus de productes.
La intenció d'aquesta limited edition és fer-ne una cada any. si amb una altra tassa, no sabem si amb una altra bola, perquè s'ha de fer una reunió de valoració i veure com d'això, però la intenció és fer-ne una cada any perquè hem vist que funciona.
D'altra banda, ja han començat les jornades gastronòmiques La Poma a la cuina de Torroella de Montgrí i l'Estartit.
Sí, cal tenir en compte que la poma es troba en aquesta època de l'any en plena recol·lecció i, per tant, en el seu millor moment per degustar-la. És per això que tots els menús o cartes de suggerències elaborats per restauradors tenen la poma com a protagonista, sigui com a entrant, acompanyament, plat principal o postres, i ho han fet a preus que oscil·len entre els 25 i els 39 euros. Els restaurants que hi participen enguany són el Picasso, el L'Alba, el Nereida, el Club Nàutic Estartit, la Palmera i el Medes Tos. Trobareu tota la informació dels menús a la nostra web radiocapital.cat.
La vuitena edició de l'Oncotrail ha aconseguit recaptar 342.000 euros, uns diners que es destinaran a la lluita contra el càncer i que l'organització dona per fet que seran més, ja que encara es poden seguir fent donatius. Anna.
La cursa va sortir aquest dissabte de Palafrugell i va recórrer 100 quilòmetres per diferents indrets de les Gavarres i de la Costa Brava. Es tracta d'una prova que no té caràcter competitiu i la majoria d'equips van anar arribant al llarg del diumenge. Els més ràpids, però, van ser l'Oncorrent Porqueres, el Safar Tour del Vent i el Jovi Group. Tots tres van invertir menys de 10 hores en cobrir els 100 quilòmetres.
I, òbviament, la cursa és la part principal de l'Oncotrail, però a part d'això hi ha molt més, oi?
Doncs sí, més de 500 persones han col·laborat de manera desinteressada amb l'esdeveniment des de diferents àmbits, com el marcatge del recorregut, l'assistència als avituallaments o fent tasques de logística. L'augment d'equips participants any rere any ha anat acompanyat també del conseqüent increment de fons recaptats. En total, en les 7 primeres edicions es van recollir un total de 1.200.000 euros, els quals caldrà sumar la recaptació d'aquest any. Per tant, en total ja se superaran el 1.500.000 euros recaptats.
Uns lladres han encastat un vehicle contra el Mediamarket de Platja d'Aro aquest divendres de matinada i han aconseguit entrar a robar i s'han endut aparells electrònics.
Els assaltants, que van abandonar el vehicle encastat allà, van fugir després de perpetrar el robatori. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a un quart de sis de la matinada. L'àrea d'investigació criminal ha obert una investigació per identificar i detenir els lladres. A hores d'ara, els Mossos estan a l'espera que els responsables de l'establiment facin inventari per determinar què s'han endut els lladres, recomptin els danys i presentin denúncia. Els investigadors dels Mossos estan recopilant imatges de les càmeres de videovigilància de la zona per intentar identificar els lladres. També segueixen el rastre del vehicle que han utilitzat per a l'encastament, tot i que aquestes bandes acostumen a fer servir cotxes robats prèviament.
Seguim amb en Sergi Villena. Un incendi va cremar a la llotja de pescadors de Sant Feliu de Guíxols aquest dissabte passat al migdia, tal com informava el Diari de Girona. Sembla que el motiu de l'incendi va ser el fet que s'haurien deixat espelmes enceses per venerar la Verge del Carme.
Doncs sí, els operaris de la zona van apagar el foc amb extintors. Els bombers també hi van enviar 4 dotacions un cop van ser alertats de l'incident. I finalment, només hi va haver conseqüències materials. Es van veure afectats testos amb flors de plàstic i el vidre. La figura de la Verge, per la seva banda, va quedar intacta.
I inaugurada l'exposició d'Àlvar Sunyol a les sales del Castell de Benidorm de Castell d'Aro. Des del 2 d'octubre i fins al 21 de novembre del 2021, és visitable una mostra formada per 63 dibuixos i litografies i que l'artista ha titulat Obres sobre paper. La visita serà amb entrada lliure de dimarts a dissabte i caps de setmana i festius. Repassem una mica la trajectòria d'Àlvar Sunyol, Sergi.
Àlvar Sunyol és un pintor i gravador nascut a Montgat el 1935. Als 16 anys va ingressar a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona i de ben jove va obtenir diversos premis i beques que el van dur arreu de l'estat espanyol i a París, on s'hi va instal·lar de 1960 a 1975. L'any 1956 va fer la seva primera exposició individual a Barcelona, el 1959 a París i el 1962 als Estats Units, on hi ha residit i exposat des d'aleshores regularment, tot i que també té estudi a l'Empordà. Prèviament a la mostra actual, havia exposat a Castell d'Aro l'any 1997 amb la proposta Empremtes en el temps i posteriorment amb la retrospectiva Passat i present 1954-2015 i des d'aquell moment una de les seves obres de grans dimensions, anomenada Plenitud, ha esdevingut el taló de fons artístic de la sala d'actes de la Casa de la Vila.
De Calonge a Sant Antoni ha presentat 4 projectes als fons europeus Next Generation per un valor superior als 23 milions d'euros. Roger.
El consistori ja ha presentat els projectes a la convocatòria extraordinària de Planes de Sostenibilitat Turística en Destinos per a Entidades Locales del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Els projectes són el nou centre d'interpretació del vi i seu de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni, la Fundació Gamón Medina i les reordenacions de l'Avinguda Catalunya, l'Eix Verd de Sant Antoni i la Plaça Catalunya, amb connexió amb la platja. Segons l'Ajuntament, l'objectiu dels projectes presentats al fons Next Generation és donar un impuls renovat al centre històric de Calonge i potenciar Sant Antoni com a destinació de turisme familiar. El càlcul aproximat dels llocs de treball que es generarien en el sector turístic i associats s'eleva a 265 persones.
I pel que fa al nou centre d'interpretació del vi i de la seu de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge, on s'ubicarà?
Aquest projecte s'ubicaria a l'antiga Casa de les Monges, al carrer Major de Calonge, i funcionaria com un aparador. En aquest equipament dinamitzador s'organitzaran jornades, exposicions i actes per tal de promoure els productes locals i especialment el vi de pagès de Calonge, un vi elaborat de manera tradicional en les finques familiars mitjançant espècies de raïm úniques. Un estudi recentment dut a terme per l'equip de viticultura de la Universitat de La Rioja va determinar l'àrea vitícola de Calonge com un cas únic al món.
I pel que fa a la Fundació Gamón Medina?
Doncs és una entitat de l'Ajuntament des del 1997 que disposa d'una col·lecció d'art d'atenció, més de 250 peces. La seu actual està situada en una finca davant de mar i no disposa d'espai d'exposició. La transformació d'aquest espai destacaria per ser un equipament transformador des de destí turístic de platja, amb la cultura com a contrapunt i complement a l'oci. Seria un gran centre d'art dinamitzador d'actes culturals d'interès regional i també transfronterer, situat a la xarxa de centres culturals del sud d'Europa i la costa mediterrània. Tot un aparador d'art i centre de formació o residència per a joves creadors de la zona, amb un programa d'impuls a l'art digital i land art.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes. Les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
La 7a edició del Bacú Costa Brava Film Festival portarà al municipi una allau de preestrenes i reposicions. Enguany, el popular certamen que se celebrarà del 7 al 12 d'octubre al Cinema Casino de Bacú comptarà amb 3 grans personalitats del món de la comèdia i del cinema com a caps de cartell: Javier Fesser, Patrice Lacombe i José Mota. Avui al Supermatí parlem amb la Clara Dato, que és la seva directora. Bon dia, Clara.
Hola, bon dia. Hola.
Bon dia. Hola. Com estàs, Clara? Repassem la programació perquè té molt bona pinta. Què ens destacaries d'aquesta edició del festival, si haguessis de triar algunes pel·lícules?
Bueno, és difícil, perquè, bueno, com tu ben has dit, no? tenim una cartellera molt, molt completa. Comencem el dijous amb una sessió gratuïta per tota la gent de Begú o de voltant, de Palafrugell o de Pals, amb un homenatge que fem al centenari de Fernando Fernán Gómez a la projecció de la seva comèdia La vida por delante. Uh-huh. És gratuïta, només això de presentar cinema una hora abans de l'inici de la pel·lícula, i esteu tots benvinguts. Després, com hem vist que tu estaria present el Patrice Leconte, el dissabte farem la projecció de la seva pel·lícula, El parido de la peluquera, i a més tindrem l'oportunitat el diumenge al migdia de fer un dinar amb el director, amb el Patrice Leconte. Les entrades pel dinar es poden comprar a l'oficina de turisme i farem una tertúlia amb ell, una cosa informal perquè la gent ho pugui conèixer i pugui preguntar-li el que vulgui. I el diumenge pues, tenim a Patrice Leconte. Ja saps tu que sempre amb aquest festival presentem premiers, o sigui, pel·lícules que encara no s'han estrenat a l'estat espanyol, i aquest any tenim tres premiers franceses, tenim una argentina, una anglesa, i sempre totes les pel·lícules van amb un curtmetratge que també va a competició. Però a part de tot el cinema que tenim durant tot el cap de setmana, tenim també moltes activitats. Divendres i dissabte a la nit tenim concerts a la plaça de la Vila, concerts que gratuïts. Tenim també els restaurants i els bars de Begú confeccionen plats, tapes o còctels de pel·lícula. O sigui que si passegeu per Begú, on veieu l'estrella del festival, veureu que podeu demanar l'especialitat de la casa per aquests dies del festival.
Molt bé.
I el comerç també participa amb un sorteig de 50 euros en compres als comerços de Begur. Si trobeu els 10 cartells de comèdia que estan repartits per les botigues de Begur.
Sí, això del comerç com funciona exactament? O sigui, ja...
Bueno, hem amagat 10 cartells a les botigues de Begur. La gent ha de recollir una butlleta al bar de plaça, buscar per totes les botigues els cartells, omplir la butlleta i tornar a tirar la bústia que hi ha al bar de plaça. I la butlleta que surti escollida pues, tindrà 50 euros per gastar al comerç de Begú.
Ah, molt bé. Clar, és tota una festa realment a nivell de municipi perquè estaran passant moltíssimes coses. També es faran sessions de trekking, no? A més...
Sí, exactament. El dissabte i el diumenge al dematí, a les 9 i mitja del dematí, hi ha una sortida des de la plaça, del fotocol de la plaça, i es faran grups acompanyats per professionals de Begú que coneixen la zona perfectament per descobrir vistes de pel·lícula. Us aniran explicant si s'ha rodat alguna pel·lícula, tot el que ha passat al voltant del cinema amb aquesta passejada per Begú.
Tornem un moment al dijous, aquest dijous dia 7 d'octubre, que a les 6 començarà aquest festival. Has dit que la pel·lícula La vida por delante es podia anar a veure gratuïtament. No cal reservar entrada, llavors.
No cal reservar entrada. Una hora abans obrirem taquilla i esteu convidats al cinema. I abans de la projecció de l'Escopeta Nacional, de l'Escopeta Nacional, de La vida por delante, passarem una recopilació d'escenes de pel·lícules rodades a Begú que ha realitzat el Joan Carles Cané, que és un veí de Begú, i és molt interessant perquè reconeixereu espais i racons de Begú que han format part de pel·lícules molt importants també de tot el temps.
Ah, molt bé, com per exemple, quin seria un espai?
Mira, la de Elizabeth Taylor i De repente el último verano, que hi ha diverses escenes de pel·lícules que estan rodades aquí. Moltes altres que ara mateix no te sabria dir els noms, però que la gent disfrutarà reconeixent records de Begú que ja han canviat amb els anys, no? Però és que, fa molts anys que vivim aquí o que som d'aquí, la coneixerem amb aquesta recopilació d'escenes de la pel·lícula.
Molt bé. Aquest dinar que has dit que es faria amb Patrice Leconte, on es farà exactament?
Doncs mira, ho farem al Xiringuito La Gandula, que hi ha a Sarriera. Esperem, veient que la previsió és bona, que farà un dia molt maco. I allà farà un dinar de cinema amb Patrice Leconte. Es poden comprar els tickets a l'oficina de turisme. I el que vulgui dinar amb ell i compartir aquesta xerrada amb Patrice Leconte només ha d'anar a l'oficina de turisme de Begú i comprar el seu tíquet.
Quan valen els tíquets?
40 euros, que inclou naturalment el dinar amb tot el que comporta.
Molt bé. Doncs del 7 al 12 d'octubre al Cinema Casino de Begur hi haurà aquest festival, no només allà, sinó que, com hem explicat, hi haurà moltíssimes activitats paral·leles. També amb l'exposició fotogràfica, concerts. Quins concerts podrem trobar?
Doncs mira, tenim un quartet de jazz el divendres a la nit, que és el Tot Cas i Quartet, que és fantàstic, que versionarà temes de pel·lícula. I després, el dissabte, tenim Alfonso de Vilallonga, que ens presenta un cabaret musical de cinema, i seran dos concerts que valen la pena. Comencen a les 11, de 11 a 12, i a la plaça de la Vila, i també són gratuïts.
Molt bé. I tampoc s'han de reservar entrades per aquests concerts?
No, perquè això és gratuït. S'ha d'arribar i agafar puesto.
El primer que arriba, el primer que seu. No? Val.
Exactament.
I pel cinema, no sé si s'han d'adquirir entrades per anar a veure les pel·lícules.
Sí, mira, les entrades les podeu comprar online a través de la web del festival i ja estan obertes la venda. Les úniques entrades que s'han de comprar a l'oficina de turisme són les de l'últim dia, les del dimarts. Però si entreu a la web del festival, que és begurcostabravafilfest.com, allà ja podeu comprar les entrades de totes les sessions del festival.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Clara Dato, directora del Begur Costa Brava Film Festival. De seguida anirem a la web i comprarem aquestes entrades per aquest festival que comença aquest dijous i acaba el dimarts 12 d'octubre. Exacte.
Bueno, us esperem a tots i bueno, ja sabem que és un festival de comèdia, o sigui que veniu a passar-lo molt bé, a disfrutar, a riure i bueno, que la vida, per veure la vida d'una altra manera.
Sí.
Sereu benvinguts.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Clara, així ho farem.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé. Bon dia. Merci, bon dia.
Adéu.
Queden 2 minuts per les 8:40 del matí. SOS Costa Brava constata el dany de la construcció en el litoral gironí.
SOS Costa Brava confirma el greu impacte que suposa la construcció al litoral gironí. Diversos membres de l'entitat ho han pogut comprovar a través d'un recorregut en veler durant unes 8 hores pels punts més afectats. Els terrenys són zones en procés d'edificació o que estan previstes per edificar. Segons el president de l'entitat, Sergi Nus, l'impacte sobre el litoral gironí és de gran magnitud i encara avui continua. Amb la sortida, SOS Costa Brava ha pogut comprovar el problema que porten denunciant des de fa temps. Per això, Nus exigeix als governs municipals afectats que revisin el seu planejament per tal de protegir els espais naturals i que no s'hi pugui construir. SOS Costa Brava també fa una crida al govern per tal que tiri endavant el Conservatori del Litoral, que donaria cobertura davant els projectes urbanístics en zones de pinedes arran de mar. Lamenten que des de la Generalitat no s'hagi seguit amb aquesta legislació, tot i haver vençut el termini. La visita en vaixell va recórrer 4 punts diferents. El primer va ser Punta Brava, Sant Feliu de Guíxols. També a la ciutat van passar per la pineda de Sant Pol. La Cala de Canyet també és un dels punts afectats a Santa Cristina d'Aro. I, finalment, van passar per la desembocadura del Ridaura, on es preveu l'ampliació controvertida del Port de la Marina.
Seguim el supermatí de Ràdio Capital amb més notícies i de seguida connectarem amb la Mar Coll, que ens porta com sempre la seva secció de Les Veus de l'Empordà. El Rally Costa Brava Històric de Regularitat per Clàssics ha celebrat una nova edició al municipi de Palamós del 30 de setembre al 3 d'octubre del 2021. Paula.
El Rally era una prova classificatòria per al FIA Trophy for Historic Regularity Rallies. El lliurament de trofeus al podi es va realitzar durant el matí de diumenge a les 11 a la platja Gran de Palamós. Prop d'una 80ena de vehicles clàssics, entre cotxes i motos, han participat enguany en un dels ral·lis de regularitat més prestigiosos d'Europa. Dijous 30 de setembre es va donar el tret de sortida amb la celebració de l'etapa pròleg Calonge i Sant Antoni i divendres 1 i dissabte 2 d'octubre s'han dut a terme les etapes restants. El recorregut constava de 1.000 quilòmetres i 23 trams de regularitat. Durant els dos últims anys, l'equip format per Carles Fortuny i Carles Jiménez s'han endut el palmarès de la carrera automobilística.
Un dels principals esports que es poden realitzar a Torroella de Montgrí i l'Estartit són les activitats aquàtiques i un any més la temporada ha estat atípica per la Covid-19.
Tot i això, el balanç és lleugerament superior al 2020 amb una tímida tendència cap a la normalitat. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ofereix tota mena d'esports nàutics adaptats a totes les edats i nivells i dins l'entorn immillorable. La temporada 2021 va iniciar-se en grups d'estudiants que van escollir destinació per a fer-se les seves primeres sortides de colònies o excursions després de molts mesos de no realitzar-ne. També els grups de submarinistes van tornar a organitzar-se. Els visitants han optat per a tota mena d'esports nàutics, especialment pel caiac, les excursions marítimes o el lloguer d'embarcacions, que es poden fer de forma individual o en grups de convivència habitual. Igual que l'any anterior, el client ha estat bàsicament nacional, però també hi ha hagut clients estrangers, sobretot francesos, belgues i holandesos, ja que tenen la possibilitat de poder desplaçar-se en cotxe fins a la nostra destinació.
A Ràdio Capital volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Quan s'acaba el dia comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. Empordà Premium. De dilluns a divendres, de 9 del vespre, a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Ja estem a la recta final del Supermatí d'aquest dilluns 4 d'octubre i com cada setmana acabem el programa amb la secció Veus de l'Empordà. Bon dia, Marc Coll.
Hola, bon dia, Eugènia. Què tal? Com estàs?
Molt bé. En el darrer programa vam conèixer un espai emblemàtic i molt estimat pels palamosins, els cinemes Arinco de Palamós. Avui de què parlarem o a quins portes?
Doncs mira, Eugènia, a mi el cine m'agrada molt i amb la secció que vam fer la setmana passada em van entrar encara més ganes d'endinsar-nos en el món audiovisual. És per això que avui ens traslladem a Torroella de Montgrí, el quart municipi més poblat del Baix Empordà, amb 11.836 habitants. També és on va néixer la Marta Verheyen, una jove directora de cine. Hola Marta, com estàs? Què tal?
Bon dia Marc, bon dia Eugènia. Molt bé. Molt bé, molt bé.
A veure, Marta, t'he presentat això com a directora de cinema, però també ets fotògrafa. A dia d'avui, amb quina faceta professional et defineixes més?
A dia d'avui estic més a prop de la fotografia que del cinema. Però bueno, no és raó ni cap de les dues etiquetes, no? Però bueno, no m'agrada tampoc encasillar-me en cap de les dues. Tot el que sorgeixi i tot el que pugui... fer dins del món de la imatge, jo sempre estic encantada i amb ganes d'atendre i de col·laborar en projectes.
Exacte. Al final és no estar posada d'alguna manera al món audiovisual. ja sigui, no?, com a directora o com a fotògrafa en aquest cas, perquè em dius ara, actualment, potser sí que estàs més posada en el món de la fotografia, quin tipus de fotografia realitzes o amb quina et sents més còmoda, tu realment?
Doncs és una fotografia molt personal, sobretot de paisatge, de l'entorn, no? I en aquest cas, des d'on soc jo, de Torrulla, a l'Estartit, sempre ha sigut un espai d'inspiració i un preciós i que m'ha donat sempre, pues, les ganes de seguir descobrint racons, m'ha ampliat la mirada, la sensibilitat, etc. I és el que m'agrada a mi, és una fotografia, bueno,
de l'entorn,
intimista, de l'entorn, paisatgística, però molt personal, jo crec. Em fixo bastant amb la llum, les composicions, els colors. Bueno,
home, jo crec... No,
a
més, en el teu cas, lligat també, que has tocat món també videogràfic, en aquest cas com a directora, que ara en parlarem, clar, jo crec que també ajuda, en aquest cas de la fotografia, a donar-li una altra mirada, no? Un altre punt de vista, també.
Exacte, això... Per exemple, vaig participar en una exposició col·lectiva a Torroella de Montgrí, que es va impulsar des del Museu de la Mediterrània el 2016, que es va dir Soc Lloc, precisament, i que ens vam agrupar nou fotògrafs de la zona, molts de Torroella, de la Bisbal, que tenen ara mateix també bastant recorregut. Alba Iruela és un nom bastant potent de la fotografia, Lluís Tudela, Helena Roig, Arnau Elias, Mireia Tor... Bueno, ens vam ajuntar i el que vam proposar és un projecte de fotografia de l'Empordà, allunyat dels tòpics, personal, on cada mirada, òbviament, és diversa i diferent, però és una mirada honesta sobre el territori, sobre el que ens estimem, i va ser un projecte molt bonic, no?, de poder participar i de poder exposar precisament al Museu de la Mediterrània. Després el vam portar a Barcelona. I una mica m'agrada col·laborar en aquest tipus de projecte, que és més, sí, que posa en valor les arrels o que posa en valor el punt d'inspiració que o la vinculació que tenim amb el nostre procés creatiu o amb el que ens inspira i el que ens va formant, no, any a any com a artistes, diguem.
Sí. Ara em deies això, que vas poder exposar aquí a Torroella, que realment, encara que actualment no hi visquis, ets d'allà tota la vida. A mi m'agradaria saber, aprofitant, no, que fem aquesta secció, apropant-nos als diferents municipis del Baix Empordà, tu quina relació tens avui dia amb el Baix Empordà, en aquest cas amb Torroella de Montgrí?
Bueno, jo sempre dic que sóc de l'Estartit, perquè hi vaig viure molts anys, els meus pares vivien allà, bé, no, vivíem primer a l'Estartit, la meva mare té una carnisseria allà, i després ens vam mudar a Torroella per l'escola, les activitats extraescolars, era per facilitar-ho una mica tot, però, bueno, hi vaig viure fins als 18 anys, després vaig anar a la Universitat de Barcelona, i com suposo molts joves de la zona se sentiran interpel·lats, els caps de setmana no ens puges a casa per tornar per trobar-te amb els amics, per seguir amb activitats. I en el meu cas, doncs, estava en el club de bàsquet de Torroella i de la Bisbal, i, bueno, vas pujant fins que, bueno, la vida, no?, doncs per motius laborals, es fa més complicat, però, bueno, jo ara actualment visc a Barcelona per feina, per parella, però els caps de setmana
tornes.
Sí, a l'estiu, durant molts anys, crec que també us sentireu identificats. Vaig haver de treballar de temporada als estius, als hiverns. Bueno, hi ha una necessitat, per exemple, no? Després del confinament, arran de la pandèmia, em vaig haver de confinar a Barcelona i trobava molt a faltar poder pujar i tenir el meu espai, no?, d'anar a fer un passeig pel parc natural, per l'Estartit, i poder fer fotos.
Clar, feies les fotos a una gran ciutat que té coses molt bones, però clar, no té aquest paisatge, i més tu que t'agrada la fotografia. Exacte. Paisatgística, és més complicat.
Bueno, vaig explorar una altra via, no?, un paisatge interior, podríem dir.
Bueno, mira, tampoc està malament. Ara em deies això, que vius a Barcelona, entre altres coses, pel món laboral. Tu creus que si seguissis vivint a l'Empordà seria més difícil créixer professionalment en el sector en el qual tu et dediques, que és l'audiovisual?
Doncs molts anys vaig pensar que sí. Bé, també tinc molts companys, no?, de la carrera i no de la carrera, però que també es dediquen al món de l'art, de diferents sectors, i sí que és veritat que al final aquí és on es fa la producció audiovisual, no? Barcelona, Madrid, i seria més complicat, però arran de la pandèmia, amb el teletreball, segons en quin àmbit, no?, et situïs, potser sí que seria possible. Jo m'ho he plantejat últimament de, bueno, per què no? Al final, per fer pel·lícules, després sí que si has d'anar a rodar, o pues, et desplaces on es localitzi la ficció, però...
Però pot ser que tampoc es localitzi a Barcelona, vull dir que pots estar treballant a Barcelona i que la pel·lícula la facis a Tarragona i t'hagis de desplaçar igualment.
Sí, sí. Llavors no ho veig incompatible, no. I sí, sí.
Sí que podria ser que tinguéssim, no?, el que tinguéssim en un futur per l'Empordà de nou.
Sí, sí. Això sempre ho dic jo. Jo em veig tornant, i tant.
I ara parlàvem de pel·lícules. Jo volia comentar que ara fa realment fa 6 anys els teus inicis en el món audiovisual amb l'estrena de la pel·lícula Les amigues de l'Àgata, un projecte que, sí, que va néixer arrel del treball a final de carrera a la Universitat Pompeu Fabra. A mi m'agradaria saber que tenim avui al Supermatí. D'on va sorgir la idea?
Doncs mira, la pel·lícula es codirigirà amb tres companyes més, amb la Laura, la Laia i l'Alba, i sorgeix del desig de voler fer una peça conjunta a les quatre com a treball final, i teníem l'oportunitat, no?, durant tot aquest any final de la carrera que havíem de presentar el projecte, de fer un projecte propi com un seguiment on ens venien amb professionals del sector molt potents, no?, i ho vam voler aprofitar per explorar i poder explicar el que ens venia o el que ens sentíem en aquell moment, i sobretot volíem que fos algo que les quatre, no?, poguéssim sentir o explicar per igual, i teníem moltes ganes de parlar sobre l'amistat entre noies i sobre aquest tema que tracta la pel·lícula, no?, que és la pèrdua, bueno, no diríem pèrdua, però del canvi, no?, en el grup d'amigues quan passes a l'edat adulta o quan canvies, no?, de l'escola i comences la universitat, canvies de lloc, coneixes gent nova, nous interessos, i que totes ens havia passat. Aleshores vam veure allà un punt per poder crear les quatre plegades i molt motivant, no?,
Home, després han fet sèries, per exemple, similars a la vostra pel·lícula, la vostra idea, jo crec, no? Vull dir...
Sí, és que jo crec que... va donar...
Sí, va donar peu a que la gent volgués parlar de històries d'amistat, exacte, i vivències, sí, d'amistat entre un grup d'amics.
Sobretot, creadors joves, no?, que jo crec que aquí pues, sempre pensa en una pel·lícula, no?, que ha de tenir... inici, nus, desenllaç, i que passin escenes d'acció, que tingui un guió molt potent. Estic d'acord totalment, però clar, no oblidem que som estudiants, no tenim tot el temps del món tampoc per elaborar
tens un any al final.
Diàlegs, exacte. I nosaltres ens vam com... Bueno, en comptes de... Com ho explico? Vam apostar, diguem, per el procés creatiu de la pel·lícula, el procés amb les actrius, vam donar com molta importància en trobar les quatre protagonistes i amb elles crear conjuntament, començar a rodar i a veure on ens anava portant el projecte i anar construint el projecte amb elles. Teníem molt clar què havia de passar durant la pel·li, no? Ja vam haver d'escriure un guió, vull dir, s'havia de fer aquesta tasca, no?, dins del treball final, no? El que volíem fer durant els assajos i el rodatge era explorar que elles es fessin seu els diàlegs, s'improvisessin, per donar un to més naturalista, més real a les escenes, que crec que això va ser el que li va donar aquestes que la pel·li fos tan impestant, no? Perquè al final molta gent ens deia que, ostres, sembla que estigui amb el meu grup d'amigues, no? Les escenes són molt reals, el que estem parlant, bueno, al final...
No va ser gens forçat, realment, clar, vull dir, era no. El que digues tu, més natural.
Sí, i el que fos una pel·li al final va ser... Pues, fruit del procés, no ho teníem en el cap, no? Ara farem una pel·li, pues, potser al principi havia de ser un curtmetratge, però com que vam anar rodant tant, després de la sala de muntatge, va ser on es va acabar de construir i vam veure que tenia molt de sentit que tingués la durada que va acabar tenint.
I en quin moment... No, per tots, perquè en quin moment vosaltres us vau adonar que ja no era un simple treball d'universitat, sinó que s'estava convertint en un projecte professional, on va arribar al final?
Crec que la part final del muntatge ja va ser quan vam presentar la pel·lícula en un festival d'Albacete, la Vicine, que és un festival bastant prestigiós dins del món del cine aquí a Espanya. Anys anteriors havia guanyat, per exemple, Carlos Bermud, no? Que és un nom que els últims anys ha estat als Goya nominat, no? I vam presentar la pel·lícula i la vam poder veure en pantalla gran. Era un work in progress, eh? Però clar, ja va ser quan vam dir, ostres, vale, això és més sèrio. I a més, vam guanyar el premi de la secció que estàvem, que això va implicar que poguéssim acabar de fer la postproducció, perquè clar, no oblidem que això, tot això és un treball final. Teníem tot el material de la universitat, però els costos bueno, els vam haver de posar nosaltres i familiars i amics amb crowdfunding. I allà és quan vam com començar a ser més conscients del que havíem fet. Sí. Després ja vam anar al Festival de Cinema d'Otto de Barcelona, allà vam guanyar el Premi del Públic i allà és quan una productora ja va entrar, es va interessar en la pel·lícula per a veure si podíem acabar-la del tot, acabar de fer la postproducció de so i estrenar-la a sales, que va passar finalment l'any 2016, que vam poder estrenar tot Espanya la pel·lícula, i això, clar, va ser molt emocionant per nosaltres.
Home, i va arribar molt lluny, vau estar nominades als Premis Gaudí, i realment aquest èxit, imagino que per les quatre, va significar un abans i un després en les vostres vides professionals. Cadascuna, suposo que després amb el seu camí. A mi m'agradaria preguntar-te abans d'acabar, ara mateix, quins projectes de futur tens entre mans? Alguna cosa que es pugui explicar?
A veure, no hi ha res molt concret, però jo sempre dic que la pel·li, sí, m'agradaria fer una altra pel·lícula, però que quan sigui un moment serà, no sé. Jo sí que amb la Laura i la Laia, dues de les companyes de la pel·lícula, sempre estem en contacte, compartim idees, esbossos de possibles projectes, però estem separades físicament els últims anys, llavors es fa més complicat materialitzar, no?, o arrencar el projecte, però bueno, qui sap. Espero que sí, jo.
Home, i esperem tornar-te, i a més si em comentes que amb elles també, a veure-us en un futur també en el món audiovisual i que pugueu fer...
Sí, totes. Això, després de la pel·lícula cada una va haver de seguir una mica, no, el seu camí, explorar, i totes ens hem mogut dins d'aquest àmbit. Però bé...
Però bueno, fer un retrobament i tenir una altra pel·lícula vostra seria algo que realment que estaria molt bé, i potser podeu fer-la de la vida adulta, no ho sé, ja veurem.